Molt bona tarda a tothom. Anem a donar inici a aquest ple ordinari convocat per avui 26 de febrer a les 8 i quart de la tarda. A principi em sembla que excusa l'assistència inicialment
al senyor Eduardo López.
Senyor Eduardo López. I abans de començar, hi han dos mocions que en principi s'haurien de tractar en caràcter d'urgència, que van ser ja a terrorista d'entrada el 24 de febrer, en aquest cas una de Ciutadans i una altra del Partit Socialista. Primer hauríem de declarar l'urgència, si el acordem tots, i en segon lloc llavors passaríem a tractar-la amb l'últim punt de la part resolutiva. Acordem tots l'urgència? Sí, senyor Ibor? Senyor Maite Huerta?
Sí.
Bé, doncs, en aquest cas, senyor secretari, prengui nota i passaríem, la tractaríem com a 6è i 7è punt de la part resolutiva. Bé, doncs, el primer punt d'ordre del dia és l'aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors, en concret, de l'acte del plenari del 18 de setembre de 2014 i del 12 de febrer de 2015. Senyor Ibor, Ciutadans. Senyor Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Frederic Royola, Convergència i Unió.
A favor.
Doncs donaríem per aprovades aquestes dues actes, com deia, dels dos plenaris, el 18 de desembre del 2014 i 12 de febrer del 2015. Ara passaríem a l'apartat A d'assumptes sobre els quals cal adoptar resolució, i el punt 2 seria la denominació de vial peatonal que uneix el carrer Marinada amb carrer Esports amb el nom de passeig de Rafael Ciuró. Senyora secretària, què ens diu el dictamen de la comissió?
Que el 19 de juny de 2014 el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat dels seus membres, a proposta de l'equip de govern, el canvi de nom de part del carrer Sant Salvador per l'alt d'avinguda Rafael Ciuró i Güell, així com la seva modificació al nomenclàtor municipal. Seguint les indicacions de l'acord adoptat, es van iniciar els tràmits per tal de renombrar aquesta via. No obstant, durant la tramitació de l'expedient i en coherència amb la feina realitzada durant el mandat del senyor Ciuró, en el que destaca la construcció de la llar d'infants municipals, l'equip de govern ha reconsiderat la idea inicial, entenent que el carrer més idoni per acollir l'homenatge a l'alcalde Ciuró és el vial peatonal que uneix el carrer Marinada amb el carrer Esports, el qual transcorre justament per davant de la llar d'infants. Així mateix, per la formulació d'aquesta nova proposta, també s'ha tingut en compte que l'opció de canviar de nom part del carrer Sant Salvador ocasionarà molèsties als veïns, que veuran alterada la seva adreça havent d'actualitzar tant el nom del carrer com la seva numeració amb les implicacions que això comporta a la pràctica. Considerant, doncs, que l'opció del vial peatonal és molt més adequada i també més senzilla, ja que, per una banda, llinda directament amb una de les fites més destacades del senyor Ciuró i, per altra, transcorre íntegrament per la part central d'un passeig permetent assolir l'objecte perseguit causant les mínimes molèsties als residents de la zona, es proposa al ple l'adopció del següent acord. En primer lloc, deixar sense efectes l'acord de 19 de juny de 2014. En segon lloc, denominar el vial peatonal que uneix el carrer Marinada amb el carrer Esports i que transcorre per davant de la llar d'infants com a passeig de Rafael Ciuró i Güell. En tercer lloc, sotmetre informació pública durant el termini de 20 dies a aquest acord, en els quals, si no es presenten al·legacions, s'entendrà definitivament aprovat. Faculta l'alcalde perquè subscrigui els documents necessaris pel desplegament d'aquest acord i, un cop aprovat definitivament l'expedient, si s'escau, doncs notificar l'acord als dretavents del senyor Ciuró, així com a la resta d'entitats, administracions i institucions que poguessin estar interessades. Es va sotmetre a votació la proposta, resultat aprovat el dictamen amb el vot a favor dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, el representant de Ciutadans i el representant del Partit Socialista.
Sí, senyor Ibor, Ciutadans.
A favor.
Senyor Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Frederic Royola, Convergència i Unió.
A favor.
Donaríem, doncs, aquest segon punt aprovat per unanimitat. Passaríem al tercer punt, que és la modificació de la relació de llocs de treball 2/2015, lloc número 2, interventor. Senyor secretari, què ens diu el dictamen de la comissió?
Que per providència d'alcaldia de 13 de febrer de 2015 s'inclou el procediment per la modificació d'aquesta relació de llocs de treball, RLT a partir d'ara, a fi d'equiparar les contraprestacions de la secretaria i de la intervenció. El mateix dia 13 s'emet un informe jurídic referent al procediment a seguir i la legislació aplicable per aprovar aquesta modificació 2/2015 de la RLT. La proposta de modificació es va informar als representants dels treballadors, funcionaris i també, doncs, al comitè d'empresa, els del personal laboral, de conformitat amb el que disposa l'article 37 de l'EBET, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i realitzada doncs, tota la tramitació, hi ha un informe del CAP de Recursos Humans de 19 de febrer de 2015, per la qual cosa es proposa l'adopció del següent acord. En primer lloc, aprovar la modificació número 2/2015 de la RLT d'aquest ajuntament, amb el text que figura l'expedient, i en segon lloc, publicar la modificació al Butlletí Oficial de la província i també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es va sotmetre a votació la proposta, quedant aprovat el dictamen amb els vots a favor dels representants dels grups municipals de Convergència i Unió, Ciutadans i Partit Socialista.
Senyor Llobre, Ciutadans.
A favor.
Senyor Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Frederic Rayola, Convergència i Unió.
A favor.
Donaríem, doncs, aquest tercer punt aprovat per unanimitat. Passaríem al quart punt, que és l'aprovació de l'increment de les tarifes d'autotaxi per l'any 2015. El dictamen de la comissió informativa que ens diu, senyora secretària.
Que el 8 de gener es va efectuar una petició per part del mandatari del col·lectiu de taxistes de Roda de Berà, afiliat a la Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona, en la que sol·licita l'actualització de l'increment de tarifes d'autotaxi establerts al decret que ho regule. La Comissió de Preus de Catalunya, del Departament d'Empresa i Ocupació, ha emès una resolució de 10 de desembre favorable a aquest increment mitjà del 0,6%, que avui en dia està pendent de publicació al DOC. La normativa aplicable seria aquest mateix decret que regula la modificació de tarifes del servei d'autotaxis i el decret que estableix el sistema de simplificat de valoració de preus. Per tot l'exposat, doncs, es proposa aprovar la proposta d'actualització de les tarifes dels serveis d'autotaxis a Roda de Berà per l'any 2015, presentada pel col·lectiu de taxistes del municipi i segons consta l'expedient. Així mateix, trametre el present acord a la Comissió de Preus de Catalunya, a l'Agrupació de Taxistes de Roda i a la Federació Empresarial Autotransport de Tarragona. Es va sotmetre a votació la proposta, restant aprovat el dictamen amb els vots favorables dels representants dels grups municipals de Convergència, Ciutadans i Partit Socialista.
Senyor de Ciutadans.
A favor.
Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Fadi Rayola, Convergència i Unió.
A favor.
Bé, doncs donaríem per aprovat aquest quart punt i passaríem al cinquè, que és una moció que va ser entrada ja fa uns quants dies enrere.
Sí.
Moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya per reclamar responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les escoles Bressol.
Molt bé.
Què ens diu la moció, senyora secretària?
Que el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2015, aprovat pel Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre, no contempla cap partida destinada al finançament de les escoles bressol municipals. Al respecte, l'actual marc normatiu referent a l'educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el desenvolupen dues lleis, la llei 5 del 2004 de llars d'infants de qualitat i la 12 del 2009 d'educació catalana, en les quals es regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i sosteniment de les escoles bressols municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió d'aquest servei públic. Aquesta col·laboració del món local en la creació de l'actual xarxa pública de país va ser aprovada a través de la llei 5 2004 citada, on s'establia l'objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la iniciativa legislativa popular que reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places. En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic, oferint a les famílies més de 57.000 places en 929 centres. Per atendre aquesta etapa educativa tan capdalt per al desenvolupament personal i per a l'èxit de l'infant en el seu posterior ensenyament obligatori, així com per al suport a la dona i l'acompanyament educatiu a les famílies. És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la corresponsabilitat de totes les administracions públiques respecte a aquesta etapa educativa. Per responsabilitat de país, no s'hi val a deixar aquesta etapa educativa solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència de mercat. L'administració educativa del nostre país, el Departament d'Ensenyament, no pot restar al marge d'aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les seves competències directes. El compromís històric del govern autonòmic amb el món local per al sosteniment de les escoles bressol de titularitat municipal existia molt abans dels acords parlamentaris. Així, l'any 2001, la conselleria col·laborava amb 600 euros i, posteriorment, va signar amb les entitats municipalistes tres acords marc per formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per igual. L'acord marc de 23 de gener de 2002 eren 1.400 euros per plaça i any. L'acord de 14 de febrer de 2005, 1.800 euros per plaça i any i 5.000 per cada plaça nova. I l'acord de 19 de novembre de 2010, 1.800 per cada plaça i any, que va estar vigent fins al 31 de desembre de 2011. Ha estat en aquests darrers anys, a partir de 2012, quan el Departament d'Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació, de 1.800 a 875, i quan va decidir diferir el pagament d'aquests imports retallats a les diputacions a partir del curs escolar 2012-2013. La qual cosa ha generat desigualtats territorials. El cost plaça s'ha finançat de diferent manera en funció de la dotació provincial i el trasllat exclusiu del finançament al món local. Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris, ja que els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya ja han anat constant al llarg dels anys una partida finalista destinada a llar d'infants. Així, el pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 47 milions d'euros, el 2013 es va prorrogar el pressupost i, per tant, també eren 47 milions d'euros, i el 2014 el Parlament va destinar 45 milions d'euros per places en escoles bressols municipals. Per aquests motius, es proposa al ple l'adopció del següent acord. En primer lloc, instar el Govern de la Generalitat, com a comunitat autònoma amb competència plena en matèria d'educació, al manteniment de l'actual xarxa pública de llar d'infants municipals atenent la seva responsabilitat institucional. Segon, demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida pressupostària finalista del Departament d'Ensenyament pel finançament del Servei Públic d'Escoles, Bressol, per tal de cobrir, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any i comprometre's a augmentar-lo progressivament fins als 1.800. Tercer, reclamar a la Conselleria d'Ensenyament restabliment dels pertinents convenis segons estipula la Llei d'Educació, incorporant una estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament per garantir la prestació del servei de llar d'infant. Quart, sol·licitar a la Conselleria d'Ensenyament el restabliment de la convocatòria de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat en l'accés al servei. Cinquè, garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon a la Generalitat, d'acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Educació. Sisè, reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d'euros dels exercicis 2012, 13 i 14, anys en els que la Conselleria d'Ensenyament tenia assignada una partida finalista per a aquest centre sense que s'executés cap via de finançament. I setè, notificar l'acord d'aquest ple a la Conselleria d'Ensenyament, a la Mesa del Parlament i als grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del país, les associacions educatives i les AMPES del municipi. Es va sotmetre a votació la proposta, quedant aprovat el dictamen amb els vots a favor dels representants del grup municipal de Ciutadans i Partit Socialista i la reserva de vot dels representants del grup municipal de Convergència i Unió.
Sí, per Ciutadans.
A favor.
Señora Maite Berte, Partit Socialista de Catalunya.
Bueno, no solo votaremos a favor porque lo hemos presentado nosotros, y aparte de por lo bien argumentada y calificadora que está en los términos en los que está presentada la moción, sino porque consideramos que la llar d'infants es un servicio esencial para los municipios, para sus vecinos, y es inadmisible la reducción presupuestaria que ha promovido el Gobierno de la Generalitat, que las aboca definitivamente a su desaparición. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa que reivindicar ese servicio público, de dar cobertura a esos de 0 a 3 años de escolaridad de nuestros pequeños, y nuestro voto indudablemente será a favor.
Sant Ferrer Rubio, la Comitència d'Unió.
Sí, el nostre vot també serà a favor. Entenem que bàsicament aquesta moció és un tema, estem parlant de prioritats. Evidentment, per l'Ajuntament, nosaltres hem demostrat que la llar d'infants és una prioritat. Si hi ha algun lloc on el suport a l'escola Bressol es deixa notar, és precisament a Roa de Barà. En d'altres plens vam parlar del tema de del finançament de l'escola Bressol nostra, on l'Ajuntament de Roda Barà suporta més enllà del 50% del cost. Per tant, tot el que sigui sensibilitzar en el govern que hi hagi de torn perquè mantingui el suport als municipis en aquest aspecte, entenem que és una prioritat, com pot ser la sanitat, l'ensenyament, i estem a favor d'aquest tipus de mocions.
Bé, en aquest cas aprovaríem també aquest cinquè punt per unanimitat. Passaríem ara als punts d'urgència i els tractarem una mica per ordre d'entrada del registre. Com que primer va entrar el de Ciutadans, tractaríem aquest punt, que seria una moció que fa referència, llegiré l'anunciat, declaració política de rechazo a la reforma fiscal aprobada mediante ley de 27/2014 del impuesto de sociedades que obliga a todas las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro a presentar la declaración por dicho impuesto. Señora secretaria, ¿qué digo la moción?
El 28 de noviembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2714 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, que sustituye a la anterior normativa reguladora de este impuesto. A diferencia de lo que ha ocurrido con otros impuestos, la reforma fiscal en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades no se ha traducido en la modificación de algunos artículos de la normativa existente, sino en la aparición de una nueva ley que deroga la anterior. En el redactado de esta nueva ley ha desaparecido la no obligatoriedad de presentar la declaración por el impuesto de sociedades de las entidades sin ánimo de lucro con ingresos iguales o inferiores a 100.000 euros y sin rentas obligadas a tributar, normalmente asociadas a actividades económicas exentas de retención fiscal por un importe superior a 2.000 euros. Así, al no existir ya esta excepción, a partir del 1 de enero de 2015, con la aprobación de la Ley 27/2014 de impuestos sobre sociedades y la nueva redacción del artículo 124, todas las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Roda de Berá deberán presentar la correspondiente declaración por este impuesto, independientemente de que todas sus rentas queden exentas, hecho al que antes no estaban obligadas, lo que supone unas obligaciones y responsabilidades fiscales y contables muy similares a las de una pyme. Consideramos que, en primer lugar, dicha reforma fiscal persigue un objetivo claramente confiscatorio y fiscalizador, habiéndose aprobado con criterios indiscriminados. En segundo lugar, supone unas obligaciones administrativas difícilmente asumibles para entidades que apenas cuentan con medios ni humanos ni económicos. En este sentido, se enfrentan a una complicada maquinaria administrativa y burocrática que, sin duda, dificulta la gestión diaria de unas entidades dirigidas por voluntarios. Ello obliga a las entidades sin ánimo de lucro a contar con un asesor, lo que supone un coste inasumible. En tercer lugar, representa un ataque frontal al asociacionismo civil y al trabajo del voluntariado, que ante estas nuevas exigencias decaerá, al no estar las personas que colaboran en estas actividades dispuestas a aceptar las nuevas responsabilidades que de ninguna manera redundan en el objetivo fundacional de estas asociaciones y, por el contrario, les pueden exponer a sanciones administrativas y otro tipo de consecuencias sobre las que se desconoce el alcance. En cuarto lugar, estas obligaciones totalmente excesivas representan para las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Roda de Berá un grave problema añadido a los ya existentes de falta de voluntarios y medios económicos, que las colocan al borde de la desaparición, con el grave perjuicio de que eso causa al asociacionismo de nuestra ciudad. A la vista de lo anterior, diversas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Roda de Berá nos han manifestado su descontento y preocupación por esta reforma fiscal, por lo que se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, manifestar nuestra oposición a la reforma fiscal prevista en la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades en cuanto que afecta de manera muy negativa a los intereses de todas las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de nuestra ciudad. Segundo, reafirmar nuestro apoyo a todas las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de nuestro municipio, a sus representantes y a cuantas personas participan de manera voluntaria en ellas para la consecución de sus fines fundacionales. Tercero, solicitar al Gobierno del Estado a llevar a cabo una reforma de la Ley de Impuesto de Sociedades en la que se tenga en cuenta la realidad social y económica de las entidades sociales sin ánimo de lucro, manteniendo la no obligatoriedad de presentar declaración por el impuesto de sociedades de las entidades sin ánimo de lucro con ingresos iguales o inferiores a 100.000 euros y sin rentas obligadas a tributar, normalmente asociadas a actividades económicas exentas de retención fiscal por importe superior a 2.000 euros. Y cuarto, trasladar esta resolución al presidente del Gobierno de España, a los grupos del Congreso de los Diputados y al Senado, así como las entidades y asociaciones de nuestra ciudad.
Sí, señor Ibor, ciudadanos.
A favor. Entendemos que esta reforma fiscal en el aspecto de la declaración del impuesto de sociedades lleva implícito una dificultad para todas las asociaciones y todas las entidades sin ánimo de lucro, porque se ven obligadas a buscar personas que sean capaces de llevar a cabo estas actuaciones. Esto va a representar que la mayor parte de ellos son voluntarios, va a representar un trabajo sobreañadido y finalmente entendemos que no hay más que un afán recaudatorio si es que hay algo que recaudar. No entendemos esta medida como lógica, por eso pedimos su derogación.
Maite Huerta, Partido Socialista de Cataluña.
Pues, señor presidente, si me permite en dos minutos hablar con mis compañeros, porque por primera vez leemos y vemos la moción. Yo podría dar una opinión muy personal, pero quiero consensuarla con mis compañeros y me da usted dos minutos.
Perfecto.
Gracias.
Pan de sal, tinc la terra bé i el mar, en tot el que fa falta i el cel daurat. No vull tornar enrere, no sé fins on podré arribar. Vaig tancar la porta i he llançat la clau. Allà on s'acaba sempre l'horitzó. Arribaré sense pressa fins on em porti la imaginació. La nit encén les punes, la nit la meva fortuna, la nit encén la lluna per mi sol. Porto núvols de colors que lluiten cara a cara amb la foscor. Les ombres tenen màgia, vesteixen el meu camí. La llum poc a poc s'amaga sota aquest tapís. Allà on estic de nous de colors. Arribaré sense pressa fins on em porti la imaginació. Cels vestits de núvols, cels tenits de colors, cels coberts de màgia per mi sol.
En primer lugar, agradecerle el tiempo que nos ha permitido, nada, volver a darle una lectura rápida a la moción. Y nuestro voto será abstención, en primer lugar, porque no hemos tenido tiempo de analizarla. Entendemos que está hecha con todas las mejores de las voluntades y nos ponemos siempre en el lugar de las asociaciones y del tejido asociativo de los municipios, y en este caso del nuestro en particular, que es bastante importante. Pero bueno, hay autónomos que, por supuesto, por menos de 100.000 euros sí están tributando y entendemos que, bueno, que esto habría que verlo desde otra perspectiva y con muchísimo más tiempo. Nuestro voto será la abstención.
Señor Ferrer Rayola, Convergència Unió.
Sí, el nostre vot és a favor de la moció.
Bé, en aquest cas s'aprovaria amb el vot a favor de Convergència Ciutadans i amb l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya. Passaríem a la segona moció de caràcter d'urgència, que és el rebuig de la reforma de l'ordenació dels ensenyaments universitaris, en aquest cas presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya al Progrés Municipal. I, senyora secretària, què diu aquesta moció?
El passat divendres 30 de gener, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, donant lloc a la possibilitat de que les universitats puguin oferir graus de 3 anys i màsters de 2 anys de durada. Aquest canvi en l'estructura de l'ensenyament universitari dona lloc a un encariment dels estudis superiors a l'augmentar els anys de màster i en molts casos comportarà obligar l'alumnat a qui vulgui exercir plenament la seva professió a haver de cursar aquests estudis, atacant l'equitat d'accés a l'ensenyament universitari. Al mateix temps, la convivència de diferents sistemes universitaris dificultarà l'orientació del futur alumnat i crearà una situació de conflicte que, sumat a la precipitació de la seva implantació, no permetrà una correcta regulació de convalidacions ni permetrà desenvolupar els títols sense que existeixi una devaluació de la qualitat de la formació. Un cop més, el Ministeri d'Educació ha plantejat una reforma sense el diàleg adequat amb la comunitat educativa, que ha de ser un requisit imprescindible davant de qualsevol canvi en el sistema educatiu del nostre país. Això, juntament amb les mesures preses pel govern, ha provocat el rebuig de sindicats, estudiants i rectors, que en el cas d'aquests darrers ha aprovat a la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles una moratòria per a la seva implantació fins al 2017. Aquesta reforma pretén fer-se a cost zero, qüestió que ha de sumar-se a les retallades per part del govern central i a les dificultats tant econòmiques com logístiques d'implantació de la LOMCE, que es ve ja desenvolupant sense suficients recursos, pel que és precís un pronunciament clar en el qual s'exigeixi al govern d'Espanya que doni un pas enrere en una reforma universitària que encarirà el sistema universitari i devaluarà la seva qualitat. Per tot l'exposat, el grup municipal del PSC sol·licita al ple l'adopció del següent acord. En primer lloc, recolzar la decisió de la Conferència de Rectors Universitaris Espanyols sobre la moratòria per a no implantar la reforma fins l'any 2017 en el cas de que aquesta no sigui retirada. En segon, instar el govern d'Espanya a, en primer lloc, retirar immediatament el Real Decret pel qual es modifica el Real Decret que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i el Real Decret pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. En segon lloc, sol·licitar un informe al Consell d'Universitat sobre els resultats de la vigent ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. I, per últim, promoure en el si de la Conferència General de Política Universitària i del Consell d'Estudiants Universitaris de l'Estat una comissió que elabori un informe sobre els efectes de la reforma promoguda pel Ministeri d'Educació en el finançament públic i privat de les universitats, en la igualtat d'oportunitats i en l'accés a l'ocupació dels titulats.
Sí, senyor Ivo, ciutadans.
A favor.
Senyor Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya.
A favor, por supuesto. Creemos que este decreto es un nuevo golpe a la educación pública y sobre todo un atentado a la igualdad de oportunidades. Hoy y en estos momentos están convocadas en todo el Estado español 40 manifestaciones en rechazo de este decreto. Creo que es importante tenerlo en cuenta. A favor.
Señora Ferrer-Rabiola, Comunitat de Unió.
Sí, el nuestro voto también es a favor.
En aquest cas, aquesta moció també seria aprovada, doncs, per unanimitat. Passaríem a l'apartat B, que és el control de la resta d'òrgans de la corporació. Donar compte dels decrets d'alcaldia dictats per l'alcaldia de l'any 2014, és el número 2014-1792, el 2014-1924, amb dos inclosos, es dona complir de compte. Donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia de l'any 2015, del número 2015-1, el 2015-119, amb dos inclosos. Es dona complir de compte. Donar compte de la comunicació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà de pagament de proveïdors del quart trimestre de 2014. Es dona complir de compte. Donar compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust del quart trimestre de 2014 enviat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Es dona també complir de compte. Donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre de 2014. Es dona, doncs, complir de compte també d'aquest apartat. I donar compte de les juntes de govern local, que són les següents. Junta de govern local 11 de desembre de 2014, la del 18 de desembre de 2014, 23 de desembre de 2014, 15 de gener de 2015, 22 de gener de 2015 i 29 de gener de 2015. Es dona, doncs, complir de compte d'aquestes juntes de govern esmentades anteriorment. Passaríem a la part C, que seria pregs i preguntes. De l'anterior ple no hi havia cap pregunta per contestar, que es van contestar dintre del mateix ple, i en aquest cas diríem al senyor Barciudan si té alguna pregunta per fer. Senyora Maite Huerta, Partit Socialista de Catalunya, si té algun prec o pregunta per fer.
Sí. Y antes de realizar la pregunta, quisiéramos hacer un poco de preámbulo a ella, dirigiéndonos personalmente al señor Royuela. Sobre los cumplimientos de las legalidades que él precisamente ha hecho en este pleno, que han sido muchas, y el caso que más ha defendido, su cumplimiento, resulta que ahora parece ser que no es legal. Y ante la evidencia de que alguna cosa no se está haciendo bien, han aparecido ciertas dudas sobre el cumplimiento de la legalidad, sobre todo en los procedimientos de contratación de personal. Y ya que usted derivó la responsabilidad de la vigencia del cumplimiento al Departamento de Secretaría, supongo que no tendrá ningún inconveniente en que se revisen todos los expedientes de contratación desde su incorporación y se realicen los informes de legalidad que correspondan en cada caso, en especial en todos aquellos expedientes en los que la Secretaría no ha intervenido ni ha realizado dichos informes. Esperamos que para quitar todo tipo de duda y por transparencia no pongan ningún tipo de traba para la confección inmediata de los informes de legalidad solicitados. Y tras esto, la pregunta es, ¿se ha cumplido la legalidad en los diferentes procesos de contratación de personal desarrollados por el Ayuntamiento de Roda de Bará durante la legislatura? ¿Asume usted, señor Royuela, toda la responsabilidad en el cumplimiento de la legalidad de dichos procesos? Esas son las dos preguntas. Gracias.
Bé, en aquest cas, doncs, donaríem per acabat, una vegada dit això, que donaríem per acabat aquest ple ordinari. Moltes gràcies.